Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La Unió Europea aposta per Pfizer. Per fer front a la crisi generada pels dubtes sobre les vacunes de Janssen i AstraZeneca, ha anunciat l'arribada de 50 milions de dosis addicionals de Pfizer per abans de l'estiu. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ho argumenta dient que s'està demostrant que tenen una tecnologia més fiable. Concretament, s'ha arribat a un acord amb l'empresa per accelerar un cop més l'entrega de vacunes. Es tracta d'un avançament de dosis que havien d'haver arribat l'últim trimestre de l'any i que permetran incrementar d'un 25% el subministrament aquest mateix mes. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'altra banda, ha presentat aquest migdia al Congrés dels Diputats el pla de reformes i inversions que enviarà a Brussel·les perquè la Unió Europea doni llum verda als fons europeus. En el discurs, Pedro Sánchez ha confirmat que no vol allargar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig. Durant la mateixa intervenció, ha insistit que és possible tenir el 70% de la població vacunada a finals d'agost, malgrat els problemes que hi està havent amb algunes de les vacunes contractades per la Unió Europea. A més, ha anunciat la pròrroga de 3 mesos en la suspensió dels desnonaments de les persones més vulnerables, així com la moratòria per pagar els lloguers. L'exfinancer Bernard Madoff, responsable de l'estafa piramidal més gran de la història de Wall Street, ha mort avui als 82 anys. L'inversor nord-americà ha perdut la vida al centre penitenciari de Butner, a Carolina del Nord, als Estats Units, on complia condemna per 150 anys de presó pel grau de frau descobert en l'any 2008. I en plana cultural us comentem que l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, es farà al despatx de Sabadell Arquitectes i els suïssos Christ amb Genterbein. El Museu d'Art tindrà 3.000 metres quadrats més a finals de 2023. El projecte, que ha competit amb 4 finalistes més, redefineix les relacions entre l'edifici blanc de Meyer, la plaça, el convent dels Àngels i la seva capella gòtica. I també destaquem que els bisbes de la Tarraconense, en la seva reunió ordinària celebrada ahir, han elegit Sergi Gordo, nou secretari general, en substitució de l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, que exercia el càrrec des del 1997. Sergi Gordo, de 53 anys i bisbe auxiliar de Barcelona, des del 2017 ha agraït la confiança rebuda dels pastors catalans i també la feina del seu predecessor. Recordem que l'organisme que agrupa els pastors de les diòcesis amb seu a Catalunya està presidit per l'arcabisbe de Tarragona, actualment Joan Planelles. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa d'educació L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Oh, la la France, esa música. Perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la música i és el programa més francès que tenim. Oh, la música, els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Com sabeu, saben tots els nostres oients, estem en uns temps difícils per a l'educació. Com deia aquella cançó de quan jo era jove, malos tiempos para la lírica, en aquest cas malos tiempos para la educació, i sobretot per a l'educació, diguéssim, d'ideari cristià. Avui, a l'Hora del Pati, volem dedicar-lo a una escola d'un claríssim ideari cristià i que tenim ganes de donar-lo a conèixer més del que ja es coneix. Avui parlarem a l'Hora del Pati amb uns amics de l'Escola Corazón Inmaculada de Maria. Anem-hi.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit, un dimecres més. Aquí ens acompanyen el Javier Sáez, per una banda. Javier, bona nit.
Bona nit.
Javier, bona nit. Tu ets el president de l'APA de l'escola.
Exactament, sí.
I ens acompanya també la Maria Ruiz. Bona nit, Maria.
Hola, bona nit.
Que tu ets la coordinadora o cap d'estudis de primària, si no estic mal informat.
Exactament, sí, molt bé.
Molt bé. Volia, per una banda, preguntar-vos... O sigui, la idea del programa és, evidentment, donar a conèixer l'escola, però també perquè els nostres oients tinguin una idea més completa, que ens ajudeu a pensar com veieu l'educació en general, com està el pati, que, de fet, és el que ens agrada fer sempre a l'Hora del Pati, diguéssim, no?
Molt bé.
O sigui, això és la primera pregunta que us voldria fer. Que quasi ho oblido. I és una pregunta que adreço sobretot a la Maria, en aquest cas. Nosaltres ens agrada molt, en els nostres convidats, preguntar-los per com descobreixen la seva vocació. És una cosa com molt, molt, molt interessant de saber. En el teu cas, Maria, com descobreixes que la teva vocació és dedicar-te a l'ensenyament?
Doncs, des de ben petita, la meva mare és mestra, i diguem que jo a casa meva he vist aquesta passió per l'educació en la meva mare. I l'he vist preparar material, l'he vist estar a classe, perquè ella primer va treballar a una guarderia. I llavors a l'estiu, al mes de juliol, la meva germana i jo anàvem amb ella i estàvem a les classes. Fins i tot ens deixava, com els nens de la guarderia eren més petits que nosaltres, doncs ens deixava fer de mestres també a nosaltres.
Molt
llavors
bé.
Una cosa que des de ben petita l'he viscut a casa i, realment el que jo en un moment determinat de la meva escolaritat va ser jo més aviat al quart de la ESO, primera de batxillerat, vaig veure que si realment volia ser feliç en la meva vida professional, doncs em tenia que dedicar a l'educació, perquè em sentia com molt, molt contenta podent ensenyar i transmetre valors i altre tipus d'ensenyances, no?
Està molt bé, diguéssim, que tu vas començar per la via dels fets, diguéssim, de la pràctica al judici, no? Això és un camí bonic.
Sí.
No, perquè de vegades les vocacions neixen en l'imaginari i això sempre és perillós. En canvi, tu parteixes, no? Descobreixes la teva vocació a partir d'una experiència. Això és molt interessant, molt fructífer,
sí,
també
totalment.
Veig jo, no?
Totalment.
Javier, tu, vens com a pare de l'APA. No sé quina és la teva professió, a què et dediques, diguéssim.
Jo sóc advocat.
Val. I, sí. De tota manera, com descobreixes? Perquè té valor igualment. Com descobreixes la teva vocació?
Jo també, una mica com la Maria, a mi em ve una mica des de l'àmbit familiar. El meu pare és llicenciat en dret, també, i treballa a l'Administració de Justícia. I jo una mica vaig començar dintre de l'escola, jo també estic alumne del Cor Immaculat de Maria, i em van anar guiant. En un principi jo tenia la idea de ser metge i tal, però les mates i les ciències ja me'n vaig adonar que no eren el meu, i van ser els professors els que em van una mica anar guiant, se'm donaven millor les lletres i de més, i veient el que era l'àmbit jurídic que veia a casa amb el meu pare i les coses que m'explicava i de més, doncs em vaig anar encaminant ja més, doncs una mica igual que la Maria, al final de l'ESO, primers del batxillerat, encaminant-me ja cap a la formació jurídica. I bueno, no tenim la mateixa satisfacció que teniu els professors, però bueno, treballem en un altre àmbit. És diferent.
I en tot cas, tu com a pare sí que estàs implicat a l'educació, d'això no t'escapes, això està clar.
D'això no m'escapo, exactament, sí.
Només un petit comentari personal. Els dos veu estudiar ESO i batxillerat, la qual cosa vol dir que sou molt més joves que jo. M'alegro per vosaltres, però només per vosaltres.
Sí, bueno.
Molt bé, anem una mica... Entrem en matèria, diguéssim, no? La primera cosa, l'escola Corazón Inmaculado de María està situada a Setmanat, si no estic mal informat.
Perfecte, molt bé.
I ens podeu explicar molt per sobre, ara entrarem a parlar més de les coses generals, però per situar l'escola, com neix? És una escola, a més, bastant insòlita, si no estic equivocat, perquè és una escola privada, que això a Catalunya és relativament poc freqüent.
Sí, exactament, és una escola totalment privada. Molt poques escoles a Catalunya hi ha que siguin d'aquest tarannà, que siguin privades. N'hi ha molta escola concertada o bé hi ha l'escola pública. I, bueno, sempre hem nascut amb la intenció de mantenir aquest caràcter de privat, doncs, perquè sempre hem tingut un ideari marcadament cristià. I, bueno, neix arrel de la fundació d'un sacerdot, que és el padre José María Alba, a l'any 84, que recull... Bueno, va tancar una acadèmia a Barcelona, l'Acadèmia Atlàntida, i va obrir aquest col·legi, recull el treball que havien fet els salesians. Era un col·legi de salesians anteriorment, que el volien deixar i el va recollir ell i el va convertir en aquest col·legi Cor Immaculat de Maria, ja et dic, l'any 84, ja fa prop de 40 anys.
Sí, és una escola amb tradició, clarament. A part del, sí, sí. Diguéssim, de la prehistòria salesiana, amb l'actual titularitat ja són 40 anys, déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I entrem una mica en les generalitzacions, diguéssim, no? Com veieu vosaltres des de la vostra perspectiva com està evolucionant la qüestió educativa a Catalunya? Estem bé, estem malament, com ho veieu?
Que contesti, que potser és més al seu àmbit.
Sí, bueno, jo crec que estem...
Soc conscient que no és una pregunta fàcil, però bueno, no. tampoc hi ha cap resposta encertada.
Sí, intentaré contestar una mica des de la meva experiència. Jo crec que estem en un moment una mica complicat, tant a nivell social com familiar, no? Els diferents nivells en els quals, doncs, es desenvolupen els nostres nens. I llavors, no sé, per exemple, a nivell familiar, doncs ens trobem amb moltes famílies que estan desestructurades i, clar, això, doncs, diguem que va en perjudici del que és el desenvolupament emocional dels nanos, no? Per altra banda, a nivell social, crec que manca una miqueta o bastant llibertat, doncs, per educar els nostres fills com a pares, no? Llavors, penso que això, aquests factors i potser altres també, jugant, doncs, perjudiquen una mica el que és l'educació dels nostres fills, del futur d'ells, no?
Sí, sí, no, això és una experiència... Per exemple, imagino que li deu passar a més grups socials, però els pares de tradició cristiana, castellà catòlica, ens sentim en aquest sentit cada cop més assetjats, no? Com en l'aldea gala d'Astèrix, no?
Sí, també més sols, no? Que ens toca... ens toca moure'ns més, no? Perquè una mica el nostre col·legi ens ha passat que ens hem vist molts pares que, bueno, volem una educació molt concreta per als nostres fills i si no som nosaltres els que ens movem, no?, en aquest sentit, doncs ningú ho farà per nosaltres, està clar, no?
Mm. Javier, tu com a pare, sí. Diguéssim, tu et planteges, ens has dit abans que ets exalumne, per tant... Intueixo que devia ser la teva primera opció des del començament. Però vas plantejar altres alternatives? Vas fer un mostreig?
Bé, no en el primer moment, perquè sempre va ser la meva primera opció, el portar la meva filla a l'escola, al Cor Immaculat de Maria, però sí que és veritat que vaig estar mirant altres escoles. Sobretot més endavant, un cop acabava la guarderia i bueno, per diferents motius que han anat passant en aquests últims anys, i sí que ho he anat mirant. El que passa és que realment és això, el no trobar una escola completament privada, no acaben d'assolir, no m'acabaven de fer el pes algunes escoles, sense voler faltar el respecte, en cap moment.
Sí, sinó naturalment.
Que l'educació que realment jo volia per la meva filla la trobava al 100% dintre d'aquesta escola. I no acabava de quadrar-me al 100% el que trobava en unes altres escoles, per diferents motius,
Llavors, perquè, de fet, perdona, la condició de privada de l'escola li dona, diguéssim, el grau més alt de llibertat que es pot tenir en una comunitat educativa a Catalunya, que tampoc és res de l'altre món, perquè les lleis són molt restrictives, però és el grau més alt, entenc, no?
És el grau més alt, sí. Llavors, clar, deixa molta possibilitat de moure's i de el projecte educatiu el pots fer tu. No tens tanta fiscalitat per part de les autoritats, que és el que pateixen la gran majoria d'escoles avui en dia. I no descobreixo res si que realment l'escola concertada està al punt de mira de les autoritats i que volen acabar amb ella, i això en una escola privada, doncs t'assegures de que no et passi.
No, i de fet, jo aniria més enllà, Crec que no és que sigui l'escola privada, l'escola concertada la que està al punt de mira. És l'eufemisme que fan servir. La que està al punt de mira és l'escola cristiana, tal qual,
sí.
sense embuts.
Sí, totalment.
Una altra cosa que volia plantejar, no sé com ho veieu vosaltres, jo sóc director d'una escola catòlica, crec que raonablement catòlica, però és concertada, diguéssim, i això té les implicacions que té, diguéssim. Sobretot, la més evident és la qüestió de l'assignació de places, diguéssim, no? Però jo el que he trobat també, no sé si vosaltres ho veieu així, que el fet de la formulació, que en principi és una formulació correcta, no la qüestiono, que l'escola és un dret que ha de ser, a més, un dret gratuït, ha fet que les famílies, que socialment es deixi de comptar que l'educació és valuosa i que com a valuosa té un cost. No? Això ho noto molt, diguéssim. No? En el cas de les escoles concertades estem a mig camí, perquè és veritat que hi ha unes quotes, però són més baixes, però sí que dona la sensació que la gent... es queixa molt de les quotes, etc, i després no els importa gastar-se molts diners en enviar els fills a estudiar a Irlanda o a fer un viatge o en altres coses. Vosaltres ho heu percebut, vosaltres, això?
De fet, ha estat una cosa modèlica per part dels pares, perquè, han estat els pares mateixos de la nostra escola els que estan fent aquest esforç i que realment així ho han manifestat recentment a la direcció, que ells valoren molt l'educació dels seus fills, realment és el més important per ells i aquesta educació, evidentment, té un cost i no estan en contra en cap moment de les quotes que es puguin implantar per part de l'escola, perquè realment veuen que, de fet, jo parlant amb un pare fa relativament poc em va dir, escolta'm, doncs, si perquè la meva filla estudia aquesta escola jo he de quedar-me amb el cotxe que tinc ara i no me'n compro un de nou, doncs no passa res. El més important és l'educació de la meva filla. Llavors, clar, això és un valor que realment s'ha de transmetre. Si tu vols una educació concreta pels teus fills i l'educació pública no te la dona, evidentment, aquesta educació té un cost, evidentment. Sí que ho hem vist. I potser no es té aquesta percepció, per lo menys si no ho has viscut, si no portes el teu fill a una concertada o que té unes quotes o una privada que té unes quotes encara més elevades, no has percebut aquesta necessitat de les quotes que per mantenir aquesta escola. Vaja, és la meva opinió, eh?
Sí, sí. Maria, si vols dir alguna cosa.
Jo per la meva part, això jo ho he viscut a casa, no? Els meus pares m'ho deien. Nosaltres hi ha hagut molts estius que no hem marxat de vacances per pagar el col·le. Clar, llavors això, diguem que això es mama des de casa, no? Jo un dia pensant doncs un possible eslògan, no?, per vendre el col·le, una mare del col·le em deia, ostres, és que realment... l'herència que val als nostres fills és la seva educació, no? I a vegades no li donem el valor que té, a molts cops, no? Sí que és veritat que al col·legi, quan venen famílies a conèixer doncs, el projecte educatiu i de més, doncs el perfil és bastant concret, no? I són famílies que busquen una educació en valors, en el respecte i, bueno, altres coses, i tenen bastant clar que per això, doncs, avui en dia s'ha de pagar, no? Però no és veritat que no és prioritari per moltes famílies de la nostra societat. L'educació no és una prioritat, diguem. I això és trist, no?
Sí, sí. Aquesta pèrdua cultural, això que et va dir aquesta mare, jo recordo de petit haver-ho sentit molts cops, no?, que la millor herència que podem deixar als nostres fills és la cultura. Era un lloc comú, un tòpic, que gent de classe mitjana, diguéssim, i de classe cultural mitjana, tenien claríssim, no? L'esforç perquè els teus fills poguessin estudiar i tenir l'accés a la cultura que tu no havies tingut. Això ha desaparegut, ha quedat escombrat, diguéssim.
Sí.
I molt em temo que no... És veritat que l'escolarització s'ha generalitzat, és més fàcil accedir als estudis secundaris i als universitaris, però no tinc la sensació que s'hagi convertit o que s'hagi mantingut aquest sentit d'herència, no?, de tresor que et transmet.
Sí.
Em sembla que s'ha transferit més a una qüestió utilitària, pràctica.
Sí, i jo crec que al final el que s'ha convertit en prioritari és el benestar, el tenir les teves vacances, el tenir doncs, el teu apartament a la platja, no? Però potser l'educació ha quedat una mica en segon planell, no? No sé, em dóna la sensació.
Sí, sí, clarament. No, jo recordo un dia que estàvem amb uns companys que havien anat a fer uns cursos de gestió i estàvem molt impressionats que jo tingués família nombrosa, perquè jo tinc 8 fills, no? 6 biològics i 2 acollits. I l'altre, molta gràcia, bueno, em va fer gràcia que et preguntés i amb tanta gent, com ho feu per viatjar, quan viatgeu, no? I mira, que es deia Carlos, mira, Carlos, és que quan un escull tenir família nombrosa, escull no viatjar, diguéssim, no?
Clar. Sí, sí, això està clar.
Tinc les cendres del meu marit a casa, però què passarà quan jo ja no hi sigui?
A Coral Memorial disposem de columbaris parroquials en espais dignes i propers a tu i a la teva família. Lloguer d'un columbari per a una urna per només 19,30 euros al mes. Custòdia d'urnes durant 3 mesos de manera gratuïta. Consulta altres tipus de concessions. Més informació a coralmemorial.com.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Javier Sáez i la Maria Ruiz, respectivament el president de l'APA i la coordinadora de primària de l'escola Corazón Inmaculada de Maria, parlant, com sempre, del que a nosaltres ens agrada, que és d'educació, i del que ens agrada encara una mica més, que és d'educació cristiana. I aquest és el plantejament que us voldria fer ara, diguéssim, no? Des de la vostra perspectiva, què enteneu que ha de ser l'educació catòlica, no? O sigui, una escola catòlica, com hauria de ser en l'ideal? Després ja veurem com cada una de les nostres escoles fa el que pot, no?, a la realitat, diguem-ne, però l'ideal, allò el que hauríem de desitjar, quin seria? Maria, Javier, vosaltres mateixos.
Començo jo?
Sisplau.
Sí, endavant.
Vale. Doncs, bueno, jo crec que una escola catòlica el que ha de fer és estimular en els nens i en els adolescents doncs una recta consciència dels valors morals i també doncs, que se'ls estimuli a conèixer i a conèixer a Déu, no? I, bueno, i llavors, amb tot això, doncs, desenvolupar una consciència, el que deia, moral, també professional i social.
en tres àmbits, moral, professional i social, diguem-ne.
Sí, podríem centrar-ho en aquests tres àmbits.
Aleshores, clar, quan parlem de moral, ens referim només a que tinguin... Tu has fet servir abans l'expressió, diguéssim, dels valors. Entenc que és un ús que a les escoles, sobretot a les escoles cristianes, hem fet servir molt una mica per jo m'atreviria a dir per dissimular el nostre caràcter. Hi ha un altre corrent de gent que parla de l'educació en virtuts, que té com més força, més tradició. Com entenem això? Però al final, perdona que ho digui així, però l'experiència cristiana no és una experiència moral, és una experiència existencial, diguéssim. No? Jo tinc un amic que definia una escola catòlica com aquella escola que... És una mica salvatge, l'expressió, però si us la comparteixo, deia... Una escola catòlica no és aquella en què els seus alumnes no roben, no maten i no assassinen, no? Sinó aquella que, diguéssim, educa en la certesa que sense Crist ets un lladre, ets un assassí. Seria una mica aquesta? Bueno, reconec que no m'ha sortit en forma de pregunta, però comenteu-me, almenys.
Sí. He entès la pregunta, almenys jo. Et responc una mica en aquest sentit. Jo crec que sí, que l'escola cristiana és... l'escola catòlica hauria de ser una escola més aviat en virtuts, que és el que al cap i a la fi s'ensenya a l'escola, i ho he viscut com exalumne i ho estic visquent ara com a pare d'alumnes, que realment s'ensenyen unes virtuts que serveixen per tota la teva vida. Se't dona com una llum, com un faro moral al que seguir, tant a la teva vida professional com a la teva vida familiar. Tothom hem tingut problemes o se't poden plantejar problemes de consciència al món laboral, per exemple. En el meu cas, agafar algun tema que sigui moralment perillós o moralment delicat, i bé, a un ja se li ve l'educació que ha rebut a l'escola i ja sap que aquell tema no ha d'entrar-hi, no ha d'agafar-lo, no ha de parlar... I això és una educació que se't dona de base a l'escola. També per això jo crec que el lema que té l'escola, com si diguéssim el cognom de l'escola, és el educando para la vida, educant para la vida. Que no només és una qüestió de l'educació professional, de que siguin uns grans...
De la instrucció, que es deia abans, no?
Exactament. Sinó que ha de ser en tots els àmbits de la vida, en l'àmbit familiar, professional també, evidentment, i també en l'àmbit moral, que coneixin a Déu, que se n'acostumin a tractar amb ell i que això ho facin vida, al cap i a la fi.
Aquesta expressió m'agrada molt, eh? La fe ha de fer-se vida, perquè si no es fa vida... Maria, sí. Què anaves a dir tu?
No, jo... Bueno, que al final el que fem o el que eduquem són persones que han de fer exercici de les virtuts, doncs el que deies tu, no? De les virtuts socials, doncs, com són el companyerisme, l'esperit de servei, la sinceritat, no? La lealtat, tot això, doncs un nano que ha estat educat en una escola catòlica, doncs ha de ser com una mena de llum dintre de l'oscuritat, no? I això al final el que es veu amb l'exemple, no? I amb la vida, amb la teva vida.
Ni més ni menys. L'altre dia, la setmana passada, si no recordo malament, el Josep Miró Ardèvol va fer un article a La Vanguardia, que és, diguéssim, és una de les illes de sentit comú en molts aspectes, i parlava, diguéssim, de la mentalitat cristiana, no? I ell, més o menys, el que plantejava era que estem en un moment en què no només s'ataca l'Església, que això ja ve de tradició molt antiga, sinó que s'estan atacant els fonaments de la mentalitat cristiana, que és la que ha informat tota la mentalitat occidental. Això és una cosa que no se sol dir, però, diguéssim, el laïcisme occidental és cristià en el sentit filosòfic i de base, diguéssim, no? Hi ha moltes mesures de la igualtat social, no sé, el mateix codi penal, per exemple, no? La idea de que el codi penal serveix per reinsertar, no? Inserir els presos, és una idea cristiana, és la idea de la redempció, no? Europa renunciant a la seva el seu, no, a la seva base està convertint-se o pot caure el risc de convertir-se en un lloc insufrible, no? Deia, ell parlava en concret de la capacitat del perdó, no? Jo recordo no fa gaire que vaig, bueno, farà un parell d'anys que treballant sobre el tema, o sigui, un article que parlaven sobre una qüestió del terrorisme, no recordo, algú deia, res de perdonar, això de perdonar és, venia a dir, és una rèmora del cristianisme. Jo pensava, no, caram, o sigui, una societat postcristiana que renuncia a les bases serà una societat molt poc humana, no? Com estem veient amb, no? amb la llei de l'eutanàsia, amb aquestes mena de coses. En aquest sentit, l'escola catòlica té una funció no ja només religiosa, sinó té una funció estrictament social i estrictament intel·lectual. No?
Sí, sí, i tant. De fet, és que una societat que s'aparti d'aquestes virtuts, d'aquests valors cristians, la societat occidental s'ha basat en aquests valors de sempre, des del naixement pràcticament de que era la cristiantat i després s'ha estat a Europa. I apartar-se d'aquests valors i d'aquestes virtuts és viure en un impossible. I ho estem veient, cada cop la gent és, vaja, es suporta menys, la gent és més agressiva amb els uns amb els altres, veiem més baralles. I precisament l'escola catòlica el que ha de fer és això, que els seus alumnes una mica se'n donin compte d'aquesta situació i que treballin per mantenir aquestes virtuts dintre de la societat.
Tradicionalment... Perdó, digues, segueix.
No, ja estava, ja estava.
Deia que precisament una de les... de les discussions tradicionals, no? En Occident era l'oposició entre fe i raó, no? Els, diguéssim, els racionalistes que oposaven la fe a la raó. I estem en uns temps en què a la formació cristiana li correspon defensar la raó mateixa. Diguéssim. Recordo l'encíclica del Papa Joan Pau II sobre fe i raó, que és una preciositat per explicar, diguéssim, no, la relació de les dues coses, i estem en un món en què no és que s'hagi abandonat la fe, és que s'ha abandonat la raó.
No? També.
Jo tinc una anècdota d'una escola del nostre entorn que uns quants alumnes de l'ESO tenien una discussió en un parc, en un parc públic al costat de l'escola, amb uns alumnes de l'institut, i la discussió era si la veritat existia o no i si la podien perseguir, no? I els de l'institut deien, no, la veritat no existeix, això s'ha de superar, i en canvi els nostres deien, no, és que hi ha una veritat que hem de perseguir, no? I pensava, això és clarament educació catòlica.
Sí, sí, i tant. T'he d'ensenyar a buscar la veritat, han de buscar la veritat els alumnes, els has de facilitar i els has de formar en aquesta búsqueda, evidentment. Sí, sí.
I això, Maria...
I també, no?
Digues, perdona.
Sí, això, que al final que tinguin criteri, no?, per saber a on està la veritat i a on no.
Sí, sí. És claríssim, diguem-ne. Estem en un moment en què les coses de sempre ja no serveixen i hem de buscar coses noves, no? I en concret, això, com ho feu a l'escola, Maria?
El tema del criteri, em vols dir, no?
Sí, sí, això, exacte. Bueno, a mi m'agradaria que m'expliquessis això una mica, les passes, no? Com eduqueu intel·lectualment, com eduqueu didàcticament i com eduqueu la dimensió de la transcendència, no? Les tres coses en ordre.
Intentaré respondre a la teva pregunta. Bueno, jo crec que des de ben petits, doncs, en una societat, doncs, com deies, no?, que realment sembla que no tingui cor, no?, jo crec que s'ha d'educar des del cor, no? Llavors, doncs, et trobes a infantil que cada dia al matí, doncs, se'n van a la capella i se'n van a veure Jesús, no? I això, doncs, és sorprenent, no?, perquè tens nens que són de famílies no practicants. Sí que és veritat que tenen són famílies que tenen, doncs, aquesta necessitat d'educar els seus fills en valors. Potser no s'identifiquen amb l'ideari catòlic, però sí que amb aquests valors,
amb les seves conseqüències,
dir, amb aquestes virtuts que el col·legi intenta transmetre. Després, al llarg del que és la tan infantil com primària, tenen les seves hores de religió. Intentar no només transmetre el que és l'ideari catòlic a la religió, sinó al pati, al menjador, inculcant-li que són les virtuts diàries, no? D'esforç, de perdó, el que dèiem abans, no? El perdonar, i altres tantes que realment és eduques en el dia a dia, no? Després, surten també molts temes, no?, del dia a dia. A vegades els alumnes et pregunten a la classe de religió i senyoreta, què penses d'això? I això és pecat? No és pecat, no? Són realment preguntes que, sense entrar a jutjar ningú, doncs des de la visió de la doctrina catòlica de l'Església, doncs intentes fer-li veure què és què és la veritat i què és el que està bé i el que està malament, no? O sigui, crec que és molt important que ells distingeixin el que està bé i el que està malament. Evidentment, doncs, el que dèiem, amb molta caritat, perquè avui en dia doncs, tenim situacions familiars molt complexes i exemples que els nanos tenen a casa seva i que, bueno, que intentes no jutjar perquè no saps quina és la situació de cada família. Però, bueno, vas intentant crear un criteri, no?, que els nens vagin tenint aquest criteri. És difícil moltes vegades, però, bueno, també és veritat que hi ha coses que són tant de sentit comú, no? Intentes educar aquest sentit comú també. Els cursos superiors, doncs, tenen la seva filosofia. Tenim professors, doncs, molt bons que intenten doncs, transmetre doncs, aquests valors, aquestes virtuts, i doncs, mitjançant la història de la filosofia o pròpiament explicant doncs, conceptes filosòfics. No? I al final és fer vida doncs, el que és la moral catòlica, la doctrina moral catòlica. No? I està en un ambient d'alegria, un ambient de caritat també, no? És un dia a dia. O sigui, jo crec que al final doncs, és donar exemple i intentar doncs, que els nostres alumnes vulguin viure aquesta vida, no?
Javier, tu com a pare, com veus això, diguéssim? Quina és la percepció que tens tu de l'escola i de les coses que es van fent?
Bé, la percepció que jo veig és que realment això que ha dit la Maria...
La pregunta, de fet, te la desdoblaré. Una com a pare individual i després et preguntaré també de la funció de l'APA a l'escola. Però com a pare, diguéssim...
Sí, com a pare. Jo sí que veig això, l'educar des del cor, el començar des de ben petits a que estimin, en aquest cas, la religió, que estimin a Jesús, aquestes visites a la capella per resar mentre arribar a l'escola. Bé, i anècdotes que un li arriben de les professores. Que, mira, avui, després de dinar, abans de sortir al pati, ha passat per la capella i li ha tirat un petó a Jesús. Coses així, o realment el companyerisme que veus entre els alumnes, que realment semblen germans gairebé, que estan contínuament amb una amistat molt forta i el vincle que tenen entre ells és molt bo. El respecte que tenen entre ells i amb els professors, i el respecte que tenen els professors amb els alumnes, es parlen de vostè, tant els alumnes als professors com a la inversa, els professors amb els alumnes també. I això marca un respecte que serveix per tota la teva vida. I bé, això, jo com a pare ho veig a la meva filla, que realment aquesta innocència, ella té ara 6 anys, està a primera primària. Com s'intenta guardar aquesta innocència, aquesta bondat dels nens, sempre amb una educació que no se'm vagi de les mans, evidentment, però bé, tot va encaminat a aquesta alegria, aquesta innocència dels nens i a que perduren el temps. I com a funció de l'APA, ara ha estat una mica més complicat perquè amb el temps de pandèmia tot s'ha complicat molt. Si bé és cert que ara estem intentant tornar a començar a grups de pares els caps de setmana a rentar, doncs jo què sé, tenim per exemple una granja dintre l'escola, doncs a rentar els animals, a rentar les instal·lacions, a instal·lar una llum que faci falta i ajudar l'escola en aquest sentit i fer una mica una gran família, no?, dintre de l'escola.
Fariu algun tipus d'educació, d'escola de pares, de xerrades?
Sí que se n'havien fet. Ara, amb el coronavirus, l'hem de tornar a començar, perquè ara, per les limitacions d'aforament i de més, ha estat una mica complicat, però sí que s'ha anat fent del que és l'educació dels fills, també intentant transmetre amb els pares aquestes virtuts i aquests valors que se li transmetran als seus fills dia a dia a classe.
Clar, perquè és una reflexió que tinc. Ja en el model d'escola catòlica jo entenc que n'hi ha dos de models, diguéssim, no? El de tota la vida, tota la vida no, el de el context social, diguéssim, espanyol dels últims segles, m'atreviria a dir, que és l'escola de referència catòlica, no?, en què es pressuposa que totes les famílies són catòliques i el que es fa és donar la millor educació possible, diguéssim, no?, cadascú amb la seva sensibilitat, amb el seu carisma. Les ordres religioses, ara que les critiquen molt, però en el passat han estat, diguéssim, una benedicció per la societat i la cultura espanyola. Però també és veritat que això ha canviat i que ara l'escola catòlica no pot ser una escola de referència catòlica, ha de ser més aviat una escola d'evangelització, de vegades fins i tot per les pròpies famílies que ja són catòliques, no? I en aquest sentit, l'acompanyament a les famílies, no només als alumnes, sinó a les famílies, una certa vida de pietat que s'obri, no sé si feu algun tipus de celebracions, d'eucaristia o alguna oberta a les famílies, com ho feu això? No sé si teniu un capellà o l'atenció sacramental, com la treballeu?
Sí, està encomanada l'escola a una ordre religiosa que són els missioners de Crist Rei, que des del primer moment és una ordre religiosa creada pel fundador de l'escola, pel padre José María Alba. Crec que es va fundar l'any 94.
Si no estic equivocat, i corregiu-me, els jóvenes de Sant José surten d'aquí també, oi?
Exactament, sí. Sí. Jo he participat molts anys als jóvenes de Sant José, el que és el president, Marcos Vera, és antic alumne també de l'escola. De fet, va fer relativament fa poc un vídeo manifestant això, que ell era antic alumne i recomanant l'escola. La funció religiosa
sembla molt bonic.
Això, uns mossens, que són els missioners de Crist Rei, i que són els que vellen una mica per mantenir aquest ideari catòlic, amb les misses, amb l'acompanyament amb els alumnes, no només a la classe de religió, sinó, s'agafen els alumnes en privat, doncs, per exemple, per preparar la primera comunió, per preparar la confirmació, a l'hora del pati, donant voltes perquè els alumnes els vegin i que vagin a parlar amb ells, que estiguin una mica a sobre, i sobretot això, coordinant les classes de religió. Això sí.
Una atenció sacramental forta. Que és un dels grans problemes dels col·les catòlics, és trobar capellans pobres que puguin venir, no?
Exactament, sí. Tenim la sort de que realment aquesta ordre religiosa està radicada allà mateix a l'escola. Com és una escola molt gran, aquesta meitat de la natura i té moltes instal·lacions, hi ha una part una mica més apartada del que és tota la infraestructura pedagògica, està una mica més apartada, que és com la casa on viuen els religiosos i estan allí mateix. Llavors, l'atenció religiosa és immediata, perquè està allí mateix.
Això és una sort, i també és una sort això que dieu de les instal·lacions, no? Això també és un, diguéssim, de cara, per dir-ho així, al públic general, és un valor que té l'escola, també.
Sí, sí, és una benedicció per la gran instal·lació que tenim, dels camps de futbol, de bàsquet, de tennis, de voleibol, el bosc que estem enmig de la natura, és genial. I em consta que els professors ho fan servir i ho treballen molt amb la natura.
Això, ara,
ho pot ara dir més la Maria, però sí, em consta
sí,
que...
Ara li preguntarem a la Maria com tots aquests recursos, però abans fem una petita pausa, perquè a lo tonto portem més de 20 minuts de bloc i ja acabem el programa. Descansem un momentet.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Javier Saez, el president de l'APA de l'Escola Corazón Inmaculado de María, i amb la Maria Ruiz, que és la coordinadora de primària. Jo tinc algunes curiositats tècniques de l'escola, no?, que m'agradaria que m'expliquéssiu. Per exemple, quantes línies teniu?
Actualment una.
Una línia, eh? Per tant, és una escola que, a més, té una dimensió familiar, diguéssim. Deus conèixer tots els alumnes.
Doncs pràcticament. Actualment tenim 230 alumnes. Llavors, clar, hi ha cursos que tenen... Doncs, bueno, estem al voltant de classes amb 25 alumnes i classes que tenen 15, 10, anem per aquí, depèn.
Per tant, estem parlant d'una, diguéssim, d'unes ràtios molt favorables als alumnes.
L'educació és molt personalitzada, molt.
I arribeu fins a segon de batxillerat?
Fins a segon, sí, de batxillerat.
Per tant, un pare pot estar tranquil que entra a P3 i pot tenir el seu fill escolaritzat fins a segon de batxillerat?
A la guarderia, o sigui, a la llar.
Ah, o sigui, tenen llar i tot.
Amb 0 anys.
És un completo, esto, eh? Molt bé.
Total, sí, sí. Tranquil·litat del 0 als 18 anys.
Molt bé. I des del punt de vista estrictament didàctic, m'explicava el Javier, que jo reconeixer això no ho sabia, que tenia una granja dins. Quines són, diguéssim, les característiques així d'activitats que feu, de pedagogia que pugui ser diferencial?
Bueno,
això és una pregunta per la Maria, eh, Javier?
En aquest cas,
el tècnic. Sí, i tant.
Continuo jo, Javier?
Sí, sisplau, endavant.
Sí. Bueno. Doncs això, intentem treure partit de les nostres instal·lacions i de que estem enmig de la natura, no? Llavors, per exemple, infantil, tenen un hort que, bueno, una família d'infantil ens ha ajudat a posar-ho en marxa. A més, tenim una granja d'animals, amb cabretes, amb gallines, conills, que ara, per l'any que ve, volem fer com una granja escola, no? Inclús, volem obrir altres escoles que vulguin venir a veure la nostra granja escola i passar un dia al nostre col·legi. Després, per altra banda, doncs, bueno, intentem que hi hagi un equilibri entre metodologies tradicionals que segueixen funcionant i metodologies innovadores, no?, que s'adapten més als temps que estem i sobretot als nostres nanos.
I és un dels debats subjacents, no? Allò famós, si tablets o no tablets. Vosaltres ho plantegeu, diguéssim, la innovació no com un valor per si mateix, sinó anar introduint coses noves perquè funcionin millor, sense tocar les que ja funcionen tradicionals, no? Seria això, si ho entès bé?
No, veiem que hi ha coses que estan funcionant, que es continuen funcionant i no perquè siguin potser doncs això més tradicionals les hem de treure, no?, de l'equació. I també és veritat doncs, que ens agrada investigar doncs, noves metodologies, veure si estan funcionant en altres col·les, si funcionarien doncs, amb el perfil dels nostres alumnes i famílies, i si funcionen i veiem que pot ser un a favor doncs, per l'aprenentatge dels nostres alumnes, doncs les engeguem també endavant, no? per exemple, doncs, per la lectoescriptura, per les matemàtiques, tot el tema científic, de ciències, robòtica, tot això, no?
Perquè a primària, la gran batalla és la lectoescriptura, precisament, no? Bueno, la gran dificultat.
Nosaltres, sí, o sigui, realment, jo crec que és un dels nostres reptes, no? Que realment acabin la primària amb una bona competència lectora. I jo crec que ho tenim difícil perquè ens juguen en contra, doncs, el tema de l'addicció a les màquines, agrada més una tablet que no pas un llibre, no? I en aquest sentit és un repte perquè hem de crear en els nostres alumnes, doncs, un gust per la lectura, no?
Sí. D'alguna manera, abans l'escola es dedicava a donar respostes i ara una de les feines que té és a suscitar les preguntes, no?
Ja.
Ha canviat una miqueta, això.
Sí, sí, sí.
Què més? Explica'ns més coses de l'escola.
Doncs, no sé, per exemple, a infantil, així com a metodologies innovadores, no sé si ho coneixeu, l'Urilletres, de Tecman, és una metodologia que ve del Col·legi Montserrat. Uh-huh. També m'he implantat el EMAT per treballar les matemàtiques. Jo tinc que dir que tinc un fill a P4 i cap dels meus fills havia après tan ràpid a escriure els números. Bueno, són coses que et criden l'atenció, no? Comparant, sí que és veritat, doncs, que cada fill és diferent, no? Però la veritat és que està donant bons resultats. Després, a primària, així com a metodologies destacades, doncs et diria que treballem el tema de la lectura, la comprensió. Intentem també, doncs, que els pares siguin informats de com evolucionen els seus fills, per exemple, en aquest sentit, no? El tema de lectura, de comprensió. També estem treballant un programa de virtuts, no? Treballem virtuts de manera mensual o bimensual, amb diferents activitats, i intentem que sigui, doncs, un treball individual, però també d'equip, no? Com a classe. Bueno, amb diferents premis i bueno, una sèrie de motivacions, doncs, perquè els alumnes no només aprenguin, sinó que vulguin viure, no?
És que m'ha cridat molt l'atenció això del projecte de virtuts. Ens pots posar algun exemple d'un exercici concret que hagis fet? És curiositat de professor a professor, eh? Però mira, és que m'ha cridat molt l'atenció.
Bueno, jo, la veritat és que jo com a professora, que també dono classes de religió al cicle superior de primària, veig que al final els nostres fills no coneixen les virtuts. O sigui, potser les practiquen, però no li posen nom, no? I al final tu has de conèixer el bé també per practicar-lo, no? I per viure'l. Llavors, doncs, es tracta una mica de presentar la virtut, doncs, per exemple, no? La virtut de l'alegria, que parlem moltes vegades d'alegria, però no la coneixem com a virtut, no? I llavors penso que és un bon moment, doncs, per treballar virtuts, també el que és el tema emocional, no? Que, doncs, moltes vegades es pot contrastar amb virtuts. I es tracta d'això, presentar aquesta virtut, doncs veure exemples de, doncs, pot ser un sant alegre o pot ser una paràbola de Jesús en la qual, doncs, es parla d'una d'aquestes virtuts. Intentem buscar doncs, exemples que els hi moguin, doncs, a veure com practicar aquestes virtuts, no? A la nostra vida diària. I després, bueno, aquest any hem començat a fer com una mena de punts, no? Perquè en qualsevol moment és bo, doncs, per practicar la virtut. Pot ser l'alegria, pot ser l'ordre o pot ser la caritat, no? I llavors, bueno, també tenim una mena de punts, doncs, perquè els alumnes, si estiguin al menjador, estiguin al pati, estiguin a la classe, doncs, puguin guanyar aquests punts en els quals, doncs, se'ls felicita perquè han practicat, doncs, alguna virtut en concret, no?
Entenc, ja ho heu dit abans, és una cosa que volia preguntar-vos també, que entenc que el menjador el concebeu com una activitat més de l'escola. O sigui, això, en això la tradició pública és molt diferent, no? Que en molts casos el menjador organitzat l'APA és com fora de l'escola. En canvi, en el vostre cas, està dins de tota la proposta educativa, entenc.
Bueno, també eduquem al menjador, no? Hi ha molts alumnes que se'n van a dinar a casa, però altres molts que també es queden i entenem que també el menjador doncs s'ensenya i s'educa, no? Doncs això, agafar els coberts, com seure bé a la taula, com a menjar-se el que et posen al plat, no queixar-se, no? Realment és el que dèiem, no? S'educa en totes les facetes de la vida.
Clarament, clarament. No? I de fet, precisament el menjador és un dels llocs on jo percebo que es nota més aquesta caiguda de l'educació del sentit comú que dèiem al començament del programa, no? Que els pares, que cada cop els costa més veure patir els seus fills i són incapaços de distingir el que és un patiment inútil del que és un patiment fèrtil, no? El patiment educatiu, per dir-ho així. No? I en el menjador es nota moltíssim. Cada cop tenim més problemes d'això, que no volen menjar, que els pares els donen cobertura, etcètera. No? Això suposo que us hi deu trobar també.
Però és així, és així. I ara fa poc una mare se'm queixava que una professora bueno, li havia posat una mala nota al seu fill perquè el seu fill, bueno, diguem que havia desobeït un parell de cops o més a una cosa que li havia dit la professora. I la mare deia que el càstig era massa dur. Jo li vaig dir, però bueno, si se li ha avisat al teu fill i se li ha dit, no facis això, i se li ha tornat a dir i fins a tres cops i ho ha tornat a fer, doncs ella ha de veure les conseqüències d'aquest acte, no? I al final ella depèn de... No ens hem d'estar salvant tot el dia de... Bueno, d'això, no? De males conseqüències. És que si el seu acte està dolent, doncs ell ha de veure...
Ha de veure les conseqüències.
...que no pot tornar a passar, no? I jo li deia, no pateixis, si el teu fill aprendrà d'això, no? Però sí que és veritat que els pares molts cops anem a defensar els fills, no acabem de veure doncs, que potser doncs, un càstig no és un mal per ell, no? Sinó és una
manera un
d'aprendre.
Javier, tinc una última pregunta, ens queda molt poc temps, però sí que vull... clar, una escola privada, diguéssim, una escola que costa diners, però en el vostre cas és una escola privada molt barata. Ens pots explicar una mica tu com a pare això? Molt ràpidament, perquè estem a punt ja fora, quasi fora de temps.
Sí, vaig molt ràpid. Sí, és cert que és una escola privada, que s'ha de pagar unes quotes que són, en alguns casos, una mica elevades, però és cert que s'ha intentat sempre que aquestes quotes siguin molt ajustades. De fet, ara tenim una oferta per atraure nous alumnes i que jo presento aquí per si algú de la zona del Vallès o d'allà on sigui vol portar el seu fill, que el rebrem amb els braços oberts. L'oferta que tenim ara és de 500 euros, tot inclòs, al mes. 500 euros que inclou...
500 euros, això està molt bé de preu, diguéssim. Hi ha algunes escoles concertades que hi ha entre pitos i flautes i es cobra això. Perquè inclou el menjador, entenc.
Sí, inclou menjador, inclou...
És una passada.
Fins i tot l'autocar, que passa per diferents poblacions del Vallès, tant oriental com occidental, i fins i tot estem intentant que hi hagi un autocar des de Barcelona, i tot això ho inclouria aquest preu de 500 euros. A més, des de sempre, des de la Fundació fins ara, i ja ho volem mantenir, hi ha l'oferta de que les famílies nombroses només paguen dos fills i mig. A partir del tercer només es paga la meitat i del quart fins endavant no es paga res. Clar, tot això són facilitats que es donen per rebre realment una educació de qualitat, una educació integral per un preu que jo crec que és més que raonable.
Absolutament. De fet, és una educació valuosa, però no és una educació cara.
Exacte.
Moltíssimes gràcies a tots dos, al Javier i a la Maria, per les vostres aportacions. I estem ja fora de temps, pràcticament. I us acomiadem a vosaltres. Moltes gràcies i acomiado també el programa. A l'Hora del Pati ens veiem, si Déu vol, dimecres vinent, un cop més, tot l'equip. El Jordi Cartera, al control de so, la Mariana Vélez i la Carla Xama, a la producció, i a la direcció de presentació, el Raül Adames i en Jordi Cabanes. Molt bona nit i fins dimecres vinent.